Llinatge Artístic de Sant Cugat va complir el 28 de febrer els 40 anys de vida. L'entitat que s'entrena al PAF 2 de la Rambla del Celler té 140 patinadores i acumula una llista d'espera perquè no pot donar cabuda a totes les inscripcions. Els últims anys ha fet un gir en la seva filosofia, aposta per la formació sense haver d'anar a campionats d'Espanya ni a competicions internacionals. Avui parlem del passat, el present i també del futur d'aquesta entitat amb Cristina Muñoz, que és l'actual presidenta de l'Escola de Patinatge Artístic de Sant Cugat. Cristina, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I benvinguda. Però, a més de presidenta, sempre has estat entrenadora, directora tècnica, o sigui que ara sumes un paper més a la teva participació, a la teva presència en aquesta entitat, no?
Sí, però realment és pura burocràcia, perquè sempre tot ho fem entre tots. Vull dir, algú ha de portar el títol de presidenta, algú ha de portar el títol de secretari, però la veritat és que entre tots ho fem tot sempre.
40 anys... que, de fet, han passat, no sé si per vosaltres han passat ràpid, però que suposen molta feina, molt d'esforç, molt sacrifici durant tot aquest temps. Tu des de quan estàs vinculada a l'escola de patinatge?
Des del minut zero, com a escola de patinatge, perquè jo era patinadora, però entrenava a Cerdanyola. Jo era molt joveneta, quan vaig començar tenia com 16 anys o alguna cosa així. I em van demanar el president del hockey que per què no venia aquí a Sant Cugat a ensenyar a les nenes el que jo estava aprenent allà a Cerdanyola. I aleshores em va semblar bé i vaig començar a venir aquí els dissabtes, els diumenges, entrenàvem quan podíem i com podíem. I a partir d'aquí ens vam arrelar i vam tirar endavant i hem fet, si mirem enrere, veiem 40 anys, el qual m'espanta una mica, no, dit així, però és que és la veritat, és que és des de l'any 77 que estem funcionant.
Doncs el que no sabíem és que el naixement del patinatge artístic a la ciutat ve arran d'aquesta petició vinculada a l'hoquei sobre patins?
Sí, va ser el president d'hoquei d'aquell moment que em va demanar això, que perquè hi havia moltes nenes i, clar, evidentment, en aquelles èpoques no hi havia equips de hoquei femenins, ni molt menys, era impensable. Amb la qual va demanar això, que hi havia nenes que volien patinar, que perquè no les agafava jo i els ensenyava el que estava fent. Així de senzill va ser, així vam començar,
I com van ser els inicis? Perquè, clar, una cosa era plantejar-ho i una altra començar. Calien nenes, perquè efectivament es pensaven nenes.
Sí, sempre es pensava en nenes, tot i que de seguida vam tenir moltíssims nois, perquè a la meva família n'hi ha diversos nois patinadors també, i de seguida van venir nois també, i per això vam poder fer les modalitats de parelles i la competició masculina també. Aquí a Sant Cugat sempre hi ha hagut nois. Però vam començar amb poques, però de seguida vam ser ja moltíssimes, de seguida ja va ser un club de molt pes, de seguida hi havia molta gent que es volia apuntar, molta gent que tenia molta afició, també perquè en aquella època hi havia molta poca
varietat,
molta poca activitat, molt poca varietat per noies,
I la filosofia, en el moment que neix el patinatge artístic a la ciutat, a banda del que et proposaven, vine per ensenyar a patinar a les nenes, quins eren els principis? És a dir, què és el que intentàveu aportar?
Bé, nosaltres, jo, sobretot des de la meva joventut, el primer que volies fer era arribar al millor impossible als campionats d'Espanya, portar ràpidament patinadors i patinadores a tot arreu, i sí, així ho vam fer. Vam entrenar moltíssimes hores, entrenàvem de vegades a les 6 del matí, ens donàvem la clau del pavelló perquè poguéssim entrenar amb les parelles, entrenàvem fins a molt tard per la nit, entrenàvem a l'aire lliure, entrenàvem diumenges a la tarda, sessions dobles dissabte al matí, dissabte a la tarda, entrenàvem quan fos, per poder assolir un alt nivell, i el vam assolir, vam tenir un bon equip, vam anar a molts campionats importants. Cosa que ara hem canviat una miqueta, la filosofia. Ara, avui en dia, primer no tenim tantes hores de pavelló, no tenim tanta disponibilitat de pistes, amb la qual cosa és un esport de tècnica que si no li dediques 3-4 hores diàries és impossible arribar a un campionat d'Espanya. Amb la qual cosa, hem decidit, no pot ser, perquè no tenim aquesta disponibilitat, perquè els pares a vegades, quan els demanes també tantíssima dedicació, i els nens, les nenes, tenen que anar evidentment a escola i tenen que fer deures i a anglès i a informàtica i a tot això que s'ha de fer avui en dia, tampoc no estan tan abocats, segons com, no? I vam decidir, ens dediquem a treballar molt l'esport per a tothom, no? L'esport de base, l'esport perquè tothom que vulgui patinar pugui. I un dels temes que ens sap greu és que no podem acollir ni a totes les nenes que venen ni als adults que ens venen, perquè ara últimament estem tenint molta, molta demanda d'adults i no tenim horari per ells, i això no se sap per què greu, eh? Perquè en algun moment donat, si tinguéssim una hora per poder dedicar a moltíssima gent, o bé són gent que ja han patinat i continuarien, o gent que començaria de zero, però que els agrada fer aquest esport.
Segurament la resposta a aquesta situació, i vosaltres mateixes també ho heu notat, és que els clubs de la ciutat han crescut moltíssim, no? Respecte del començament, sí. D'aquella època en què sí, vosaltres...
Sí, tot ha crescut, Sant Cugat ha crescut, Sant Cugat cada vegada té més gent, la gent que ve aquí, tothom vol fer esport, ens quedem curs de piscines, ens quedem curs de tot tipus d'instal·lacions. Sí, per cobrir tota la demanda necessitaríem moltíssimes més instal·lacions i no les tenim. I a mi em sap greu haver de dir que no a la gent o haver de dir espereu que arribi setembre, des d'ara fins a setembre tenim gent esperant per entrar, perquè jo calculo que algú al setembre es donarà de baixa i tal com una nena es dona de baixa agafem una altra. El que no volem fer és massificar-ho de tal manera com, per exemple, quan tu vas a la pista de gel del Barça, que només pots girar en un sentit perquè no et deixen ni girar en el sentit contrari fins que no toquen un xiulet. De tanta gent com n'hi ha, això no es pot fer, perquè nosaltres presentem les nenes a competicions i necessitem un volum de nenes accessible, o sigui, un màxim, perquè cada nena ha de fer el seu programa. Un programa dura 2, 3, 4 minuts. Si cada una n'ha de fer un i tenim 20 nenes en una hora, no dona temps de fer-los tots. I de patinar com Déu mana, de que no hi hagin accidents, de que les nenes no xoquin entre si quan estiguin entrenant. Aleshores, ens hem de limitar a tenir un número X per cada grup, que el grup de les petites està molt massificat, però les que acaben de començar, diguem-ne. Però després ja, quan ja van a competicions, els grups han de ser menors, clar.
Tu has parlat abans de les instal·lacions, de les hores que hi dedicàveu a tot el treball que suposava els entrenaments. Vosaltres també vau passar per la pista Méndez, una sí. pista de ciment.
De ciment, allò era terrible, més amb unes esquerdes terribles que ens sopegaves. Bueno, no sé ni com podíem patinar allà, però va arribar un moment que vam deixar de fer perquè jo era un destroza patines, saps? No me feien que trencar rodes i trencar tacos i gastar diners amb recanvis perquè jo era brutal. Vam fer aquí a Sant Cugat la pista del Jaume Tubau, que és de terratxo, que és molt adequada per patinar, però què passa? Que jo no sé si la persona que la va planificar, no, evidentment no era de Sant Cugat, i no sabia que en aquella zona, els que sí que som de Sant Cugat de tota la vida, sabem que allò està ple de mines d'aigua, sota terra.
Rieres. Perquè,
Rieres. Quan nosaltres érem petits, anàvem allà a fer el que avui en dia diem pícnics. Anàvem el diumenge amb els pares a dinar i anàvem sempre on hi havia una font d'aigua. Hi ha fonts d'aigües naturals per tot arreu en aquella zona. Per tant, la humitat puja a l'hivern, sobretot, de sota cap a dalt. I això és inevitable. Aleshores, la pista es mulla. Hem estat entrenant allà alguna vegada quan es va remodelar el pavelló, però ens trobàvem que a mig entrenament havíem de... O sigui, la pista s'anava humitejant i nosaltres anàvem reculant, no? I ens quedàvem, a vegades, amb un quart de pista per poder patinar, i això no ens permetia ni fer programes ni fer res. Després, un altre problema és la música. Jo he d'entrenar amb música. No la posaré a màxim volum, però el volum mínim perquè les nenes el sentin mentre estan fent el seu programa és suficientment molest pels veïns com perquè no ho puguem fer. Si estàs envoltat de veïns, la pista està envoltada de vivendes, estàs sentint cada dia la mateixa música una i una altra vegada, encara que no sigui un gran volum, però a l'estiu tens les finestres obertes i ja no pots sentir la tele. Vull dir, és molest, és molt molest estar en un lloc que sigui a l'aire lliure.
Si haguessis de definir els records que guardes d'aquella època, del principi, del començament de l'Escola de Patinatge Artístic...
Bueno, tinc de tot. De dolents, perquè em va costar moltíssim aconseguir hores de pista. Inclús va haver-hi algú que va arribar a intentar pagar-me per treure'm de la pista, perquè jo era tossuda i deia, no és la meva hora i jo em quedo. No, hem de fer un partit i tu t'has de sortir. I jo no, és la meva hora i arribar a les mans, arribar a intentar pagar-me, llançar-nos pilotes, aviam si sortíem de la pista a cop de pilotades. Bueno, de tot. Però, malgrat això, que evidentment pues, va acabar en el seu moment i es va regular... Doncs tenim moltíssims bons records. Tenim tants bons records que tenim gent que havia patinat amb nosaltres que encara som amics, que som amics de tota la vida, que continuen venint pel club, que continuem sortint junts, que continuem tenint una gran amistat i ara inclús porten els seus fills a patinar.
Per tant, es pot considerar que l'escola neix amb la pròpia entitat, o sigui, des del començament i a l'escola.
Al començament es deia Club de Patinatge. Uh-huh. Quan el president de l'hoquei em va proposar fer el club, li vam posar Club de Patinatge Artístic Sant Cugat. Quan ho vam muntar, evidentment jo no cobrava res, fèiem totes les hores gratis, inclús em gastava diners en pintar les línies perquè ningú me les pintava, en fi, tot. Quan comprava la megafonia al meu pare, que era aleshores el president... Quan va estar tot muntat, al cap d'uns 3-4 anys, em van fer fora. La junta directiva que es van posar en aquella època, bueno, no sabien molt i xocaven perquè ells, bueno, no en tenien de patinatge, però volien manar i volien imposar-se. Hi havia coses com ara, per exemple, el mallot. No volien que patinéssim amb mallot, sinó amb pantaló i samarreta, com tots els equips. I aviam, això és inviable, el patinatge artístic es fa amb un mallot i amb una faldilla, saps? Amb unes mitges, amb unes malles, però no passa amb una samarreta o un pantaló curt. Com que xocàvem tant amb tot això, i jo era, aleshores, era molt jove i no sabia ben bé com encarrilar tot això, no sabia com reconduir-ho, que jo m'enfrontava molt a la Junta quan elles no tenien la raó, o m'hi semblava que no la tenien. Total, que van decidir que canviarien paraules textuals, va ser, cada any canviarem d'entrenador, igual com fa el Barça. I sí, sí, em van fer fora. Aleshores, clar, jo vaig dir, bueno, què faig ara? I des de l'Ajuntament, tant des de l'Ajuntament com des de la Federació de Barcelona, em van ajudar moltíssim a muntar un altre club. Vam fer un altre club paral·lel, per això li vam dir Escola de Patinatge. El segon club, perquè en nom de club se'l van quedar ells. Però què va passar? Que totes les nenes de l'equip de competició van venir amb mi. Ells es van quedar només, doncs, les poquetes nenes de la base, que no sabien, les pares acabaven d'arribar aquell any, no sabien de què anava. Però tothom que estava llamant competicions, és que tenien campionats d'Espanya al setembre, i es van venir amb mi, aleshores torna a començar a entrenar els dissabtes, a la tarda, els diumenges, el dilluns a les 4 de la tarda, amb el qual no podia venir quasi bé ningú. Bueno, va ser terrible una altra vegada tornar a començar. I per això és que tenim el nom d'Escola de Patinatge avui en dia, en realitat.
Bueno, avui estem descobrint algunes coses, eh?
És la història de l'esport de la ciutat, eh?
Clar. En quin moment us plantegeu que podeu començar a competir? Perquè, clar, mentre no es formen, diguem, les primeres patinadores, ha de passar un temps. Quan veieu ja la possibilitat de començar a competir? Passen molts anys?
No, jo crec que vam estar un any escàs, preparant les nenes. De seguida les vam tenir preparades ja per les primeres proves federatives i res, amb res, vam pujar com l'espuma.
Podem parlar també de fet, quan parlem del patinatge artístic a Sant Cugat, és el mateix que parlar de la família Muñoz.
Sí.
No?
Sí, una mica.
Perquè, clar,
sí.
Jo tampoc fins ara no sabia que el teu pare havia estat
el primer president.
Tu estàs des del començament, la teva germana ha estat presidenta fins ara, el teu germà, el Dani, també ha patinat i va ser un gran patinador.
Sí.
No sé.
I el meu germà José Antonio és el que està d'entrenador amb mi.
És veritat.
La meva filla també està a l'equip d'entrenadors ara amb mi.
Però què us ha donat el patinatge? Que a més tots heu coincidit que us ha tret aquest esport.
De fet, bueno, tots hem provat altres esports, perquè jo vinc de la gimnàstica artística, els meus germans han practicat handball també, equitació, la meva germana feia dansa, vull dir que tots hem provat moltes coses, però el que ens agradava més era el patinatge artístic. I tot això va començar a casa meva, casualment, perquè la meva mare un any per Reis va dir, per què no demaneu patins, que és molt divertit patinar. Jo havia patinat de jove i tal, i aleshores va ser quan ens vam aficionar. I ella, de fet, de jove patinava perquè el seu germà treballava en una fàbrica on es fabricaven els patins. I cada dia robava una petita peça. Cada dia s'emportava una peça a la butxaca per construir-se ell uns patins i anar construint patins per tots els altres. I d'aquesta manera van tenir patins tots els meus tiets i la meva mare, que en aquella època patinava per la Diagonal perquè no hi havia cotxes. Podien anar Diagonal amunt, Diagonal a baix de Barcelona, que ells vivien a Barcelona, perquè no hi havia cotxes, perquè entrar en una pista, l'única pista que hi havia, que era el Club Patí, s'havia de pagar. I clar, això no tenien diners per comprar patins ni tampoc per pagar l'entrada. Aleshores patinaven pel carrer. I d'aquesta afició que tenia la meva mare, doncs la va passar a nosaltres.
Déu-n'hi-do, és ben curiosa aquesta història, aquesta relació entre el patinatge artístic i els membres de la vostra família. Quin diries que ha estat fins ara el millor moment de l'Escola de Patinatge Artístic?
Depèn de si parlem de resultats. Doncs hem tingut anys enrere campions d'Espanya, que han anat a campionats internacionals. Hem tingut parelles que han anat al Campionat d'Europa. Però tampoc considero que sigui el millor moment, perquè jo ara no estem anant a aquests campionats tan superimportants, però estem treballant amb nenes que ho estem passant igualment superbé. Vull dir que estan motivant a les nenes, estem formant patinadores, estem formant esportistes, donant-los valors, donant-los ganes per esforçar-se, per superar-se, per fer alguna cosa i disfrutant d'aquest esport. Per tant, el millor moment de resultats poder no és ara, però en quant a èxit esportiu, en aquest sentit, no? Que tenim tantíssima demanda de patinadores, de gent que vol patinar, doncs jo crec que com ara no havia estat mai.
Hi ha algú, m'imagino que sí, algun moment d'aquells que diria, si pogués l'esborraria, no? Un moment de patiment o...
Sí, el més dolorós va ser quan em van fer fora. I a més, jo era molt jove i totes les meves il·lusions que havia posat allà i de sobte, aquells senyors, que no sé per què, diuen, doncs no, ara vés-te'n i posarem una altra persona que total va durar un any i poc. van durar, el club es va dissoldre, vull dir, tot aquella, allò va ser molt dur i ho porto molt, molt clavat, eh? Però ho vam superar i no passa res, aquí estem.
I escolta'm una cosa, d'entrada el patinatge s'associa molt a un esport de noies, però també heu tingut nois, hem parlat dels teus germans.
Sempre hem tingut molts nois, sempre. El que passa és que ara últimament
no us ha costat? No us ha costat?
Sí que costa molt perquè els pares tenen la cultura de que els nois no poden fer dansa, els nois no han de fer esbar, els nois no han de ballar, els nois no han de patinar, han de fer hockey o bàsquet, futbol. Per què? Bueno, no vull dir-ho, però tots sabem per què, eh? Perquè es pensen que no sé... No sé, poden afectar a la seva formació, quan en realitat és un esport com un altre. De fet, tenim el campió del món de patinatge de gel, fins ahir era espanyol, ara ha passat a mans d'un japonès, però fins ahir era espanyol, quan a llicències de patinatge de gel a Espanya n'hi ha 4 comptades. Vull dir, té molt mèrit aquest noi, està patinant al Canadà, és un noi, va començar aquí, evidentment, de la mà de la seva germana, a Madrid, i en realitat el que va tenir èxit va ser ell. I és un referent molt important per nosaltres, encara que sigui de gel, per nosaltres és un referent molt important.
I ho hem comentat així una mica de passada quan hem parlat dels èxits, dels resultats, però podem dir que l'entitat té un palmarès després de 40 anys d'història en què teniu campions d'Espanya,
sí.
Tu mateixa.
Sí,
no?
Sí, tenim diversos campions d'Espanya, el meu germà Dani, tenim parelles, campions d'Espanya que han anat també a campionats internacionals, tenim noies també que han arribat a campionats de Catalunya, d'Espanya, sí.
Tenim,
sí. Ara el que tenim és molta base i dintre del que és la base... tenim nenes que les que serveixen, per dir alguna cosa, entre cometes, per anar a competicions, van a competicions, i les que no tenen tant talent, doncs es dediquen a fer més el patinatge lúdic, de festivals, de cosetes més petites, però això no vol dir que no sigui igual d'important. Per mi tan important és guanyar una medalla a un campionat d'Espanya com una nena que li agrada patinar i no té qualitats pugui disfrutar d'aquest esport dintre de la seva ciutat.
Què teniu preparat per celebrar aquest 40 aniversari?
Doncs de moment estem abocats al 100% amb un festival que ja feia 3 anys que no en fèiem cap i el fem especialment per celebrar aquest 40 aniversari. I venen patinadores antigues, elles no volen que els diguem expatinadores perquè el terme ex vol dir que has deixat de patinar i elles no deixaran mai de la vida de patinar. El que passa que són ja d'una certa edat i no s'hi dediquen, però sempre que poden venen amb nosaltres i participen. Doncs tenim un grup de patinadores veteranes i tenim tots els nostres patinadors, pràcticament surten tots, excepte 4 o 5 petitons que no ha hagut manera d'encabir-los. Els altres en surt tothom i estem preparant aquest festival, que és una sèrie de números artístics, de visuals, no pas de competició, evidentment. Sortiran algunes de manera individual, també a demostrar el nivell que tenen. I aquesta és una part molt, molt important que s'està emportant moltíssimes de les nostres energies, per dir alguna cosa. Després farem una festa, també per celebrar-ho amb les persones que havien estat vinculades aquí al club, expresidents, gent de la Junta, patinadores que volien venir, però això serà una festa que farem més cap endavant, un cop passat el festival.
Però serà una celebració que la fareu al llarg d'aquest any.
Sí, sí, dintre d'aquesta temporada.
I no teníeu pensat també fer una exposició fotogràfica o això és...
Sí que ens ho vam plantejar i el que farem serà durant la festa passar una sèrie de diapositives i vídeos antics, no tan antics i moderns, de tot tipus. Sí, estem fent un recopilatori d'imatges, sí.
I escolta, Cristina, on veus l'entitat d'aquí uns anys? Quin és el futur que li espera a l'Escola de Patinatge Artístic? T'ho has plantejat?
Doncs si ens donen més hores de pista estarem més lluny, però si no estarem com estem. Evidentment, ara s'inaugura un pavelló a la Guinardera i estem esperant aviam si ens donen hores allà d'entrenament. I, bueno, estarem com ara, com a mínim. Si no, millor, eh? Jo crec que millor. Estarem més amunt.
I, per últim, què t'ha donat el patinatge artístic? Que tu li has donat pràcticament la teva vida?
És la meva vida, sí, és la meva vida. No és el meu modus de vida, perquè jo treballo d'una altra cosa, però sí, és la meva vida. No entenc la meva vida sense el patinatge. És que tota la meva família està vinculada als meus fills, ara hi ha el meu marit i tot. Vull dir, tots estem al voltant del patinatge. No ens aturem perquè tampoc no permetem que ens arribem a cremar dintre de la família. Saps? Anem fent allò que podem fer sense cremar-nos. D'aquesta manera podem gaudir fent aquesta activitat.
Ara que m'imagino que per un esport com el vostre ha de ser una lluita constant i titànica per fer-se un espai, un forat, entre tanta oferta esportiva que hi ha, no?
Doncs hauria de ser així, però tu fixa't que nosaltres no fem publicitat mai. no sortim mai en els mitjans, ni en el Tot Sant Cugat, ni fem publicitat, ni comprem pàgines de no sé què, res, absolutament. Perquè del boca a boca ja ens ve tanta gent que no tenim ni on posar-los. O sigui, que no s'hi caben tant com venen. No necessitem vendre'ns.
Molt bé, doncs...
Vol dir que alguna cosa estem fent bé, no? Si un de l'altre s'ho recomana d'una persona a l'altra.
Que el boca a orella funciona.
Sí.
I el que farem nosaltres, després de compartir aquesta estona, fent un repàs molt ràpid, en uns minuts, hem intentat repassar una mica la història de la vostra entitat, hem conegut algunes dades que no coneixíem, és felicitar-vos i res, dir-vos que continueu endavant, que nosaltres doncs estarem pendents de la vostra evolució i que sigui per uns 40 més, si és possible.
Sí, ve gent darrere que segur que tirarà de l'entitat, seguríssim.
Molt bé, Cristina, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.